Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
9:22. Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
D'entrada, li vull preguntar com estem, en quina situació es troba ara mateix al país?
Doncs, si mirem les dades d'incidència, dirien que estem baixant. I això és bo. Estem baixant pràcticament en totes les franges etàries. Això és molt important. Si mirem la repercussió en el sistema assistencial, estem molt preocupats. Perquè, com vostès saben, tenim els hospitals tensionats, tenim les UCIs tensionades i tenim aquest increment del nombre d'hospitalitzacions, del nombre d'ingressos, que encara ens afectarà uns dies. Perquè ja sabem que primer es produeix la infecció, després la malaltia i després les complicacions. Per tant, estem preocupats.
Quan es preveu aquest pic de la pressió assistencial?
Doncs segurament entre aquesta setmana i la que ve.
Això implica, m'imagino, que s'hagi de desprogramar activitat d'altres malalties que no són la Covid. Fins a quin punt poden sostenir aquest augment de la pressió als hospitals?
Doncs primer diria que no és només als hospitals, sinó que també és a la primària, també és al 061, és a dir, és tot el sistema sanitari, també els sistemes de vigilància epidemiològica, com és clar. Però és molt important, sobretot, garantir que aquesta atenció a el que és la malaltia aguda, la malaltia urgent, la malaltia que necessita realment una cura sanitària es pugui fer. Fins a quan tindrem que fer aquesta dedicació pràcticament en exclusiva aquests quadres, és una cosa que anem monitorant, que anem mirant, que anem veient com va evolucionant.
Divendres passat parlàvem amb el professor Enric Álvarez del Biocoms i ens explicava que una de les preocupacions era l'augment de casos en persones grans al voltant de 70 anys. Això els hi preocupa i a què ho atribueixen, si és un col·lectiu que generalment està tan ben immunitzat?
Està molt ben vacunat, sí, sí. Tenim per sobre de 50 anys unes xifres que estan pràcticament al voltant del 90% o més. El que passa és que aquesta variant, la variant Delta, és una variant que s'ha demostrat que és més transmissible, però que també és més resistent a les vacunes. Les vacunes és el millor que tenim i és molt efectiva també davant d'aquesta variant. Però quan mirem, per exemple, casos sintomàtics, la seva protecció en dues dosis és del voltant del 80%. Per tant, podem tenir casos sintomàtics en aquesta gent, en gent que està ben vacunada. Què passa? Que en algunes persones grans hi ha patologies de base, hi ha problemes de salut de base, hi ha problemes del cor, hi ha problemes de respiració i altres problemes. Llavors, en una persona gran, si agafa, malgrat sigui la Covid, més lleu, pot desequilibrar el seu situació, la seva situació de base. Per tant, sí que ha estat molt efectiva, hem tingut unes cobertures i estem tenint unes cobertures de vacunació molt àmplies en les persones grans, però encara i això pot tenir una repercussió en persones que són més vulnerables i que per això les hem prioritzat.
Pel que fa als contagis, la pressió als CAPs ha baixat? Han notat una baixada o continua molt alta?
És alta, però ha baixat una mica. És a dir, si van arribar fa un parell de setmanes a tenir 50.000 visites, doncs ara tenien unes 34.000, per tant, han baixat. Però la veritat és que continua sent alta.
És aviat per pensar encara en tornar a fer proves als asimptomàtics o podria recuperar-se?
Ara estem fent proves als contactes estrets en els casos de major vulnerabilitat. Persones grans, en persones que estan en residències, en persones, ara hem prioritzat les persones, els nois i les noies que estan en casals d'estiu i els monitors. Les persones que tenen una reinfecció, en persones que són els més necessaris que fem aquest tipus de proves. I cal tenir en compte que a Catalunya es fan moltes proves, quan comparem amb altres comunitats autònomes, inclús ajustant per el nostre nombre d'habitants, és una de les comunitats que més proves continua fent.
Una de les qüestions que jo crec que amb la variant Delta més gent li genera inquietud és tot el tema dels protocols de contactes i com pot aquesta variant més contagiosa afectar. Clar, ara es considera que si és contacte estret, quan s'ha passat més de 15 minuts, a menys d'un metre i mig de distància i sense mascareta. Això es planteja en canviar-ho? Es podria replantejar?
En principi, continua sent així, des de 2 dies abans de l'inici dels símptomes o de la prova, i llavors continua sent així. El període d'incubació de la variant Delta és de 4 dies. El període en què una persona és infecciosa és més curt, és a dir, necessites uns dies d'incubar la malaltia per poder transmetre-la a l'altra persona. Per tant, en aquests 2 dies abans de l'inici dels símptomes o de la prova que sigui ja positiva, i en aquesta condició de que són 15 minuts d'estar en l'altra persona a menys d'un metre i mig de distància, i és una condició que es considera estàndard a nivell internacional. Per ara no pensem que calgui canviar-la.
Una derivada d'això és el fet que les persones que tenen la pauta completa de vacunació no hagin de fer contacte, no hagin de fer quarantena quan han estat contactes d'un positiu i siguin asimptomàtics. Això també es mantindrà així? Es planteja en algun canvi?
Per ara es manté així. Per ara es manté així, i és important tenir en compte el que deien abans. La vacuna és molt efectiva també davant d'aquesta variant. Molt important que totes les persones que estiguen pendents, per exemple, d'una segona dosis, o que encara no s'hi hagin decidit a vacunar-se, que aprofitin, que vacunin, que és el millor que podem fer per la nostra salut per prevenir la Covid. Però encara i això, com hem comentat abans, té una efectivitat una miqueta menor. Però, en tot cas, la persona ben vacunada està ben protegida. Si un és contacte estret, tenim que fer el mateix, quedar-nos a casa 10 dies intentant mantenir-nos lo més aïllades d'altres. Hem dit que en el cas de les persones vacunades no cal fer quarantena, perquè estem en aquest grau de major protecció. És un avantatge que tenim avui per avui les persones que estem ben vacunades.
Hi ha moltes persones, també segur, que han passat el virus els últims mesos, que els han dit només els posaran una dosi. Clar, amb totes aquestes notícies sobre la variant Delta, el que sabem de la protecció que dona 2 dosis, aquestes persones, d'una banda, han de patir si només els han posat una dosi malgrat que ja van passar el virus, i de l'altra, també se'ls aplica, per exemple, a una persona que va passar el virus al desembre, li han posat Pfizer, al cap d'una setmana ja es considera que té la vacunació completa, ha de fer els mateixos protocols d'aïllament que una altra persona amb la pauta completa?
La pauta completa de vacunació en una persona que ha patit la malaltia només requereix una dosi. I sempre considerem que una persona està ben immunitzada quan passen 14 dies després de que hagi acabat la pauta completa. És a dir, Janssen, per exemple, que és una vacuna d'una dosi, quan passen 14 dies està ok. En el cas d'una persona que ha patit la malaltia, quan es posa la dosis de vacunes, quan passen 14 dies està molt bé. Nosaltres solem fer unes rodes de premsa els dimecres, i que normalment vosaltres acudiu, i llavors, d'alguna manera, una cosa que miraven la setmana passada, el darrer dimecres, i que està disponible en la presentació que van fer, és el percentatge de persones que havien passat la malaltia i que havien rebut una dosis i que després s'havien infectat. Com hem dit, cap vacuna és del 100% de l'eficàcia. Però era la situació millor, és a dir, era la que menys possibilitats d'infecció tenia en les dades de Catalunya. Per tant, jo crec que podem transmetre a les persones de Catalunya que s'han patit la malaltia i han rebut una dosi després de patir la malaltia, avui per avui estan ben protegits.
Hagi estat asimptomàtica o simptomàtica?
Hagi estat com a sigui. Hem mirat molts casos, perquè tenim molts casos, Catalunya és un país molt gran, i la veritat és que les dades d'aquí mostren una molt bona protecció.
I també hagi passat fa 6 mesos o hagi passat al principi de la pandèmia?
En principi hem comptat i hem analitzat tots en conjunt.
Perfecte. Sobre el tema de la vacunació, es va parlar fa unes setmanes, vostè va explicar, que caldria augmentar aquest llindar que s'havia posat al voltant del 70%, més enllà del 85%, 90%. Quan preveuen que es pugui arribar o ha variat aquest llindar?
Aquest llindar està relacionat amb això que jo deia abans, és a dir, en relació a la variant Delta, la capacitat de protecció que ens dona la vacuna enfront a casos simptomàtics, que al final el que volem és no transmetre al del costat. No és tant l'hospitalització, sinó que en aquest cas el que ens interessa és la d'evitar casos, no? Llavors, allí és al voltant d'aquest 80%, per tant, no és ja aquestes dades del 90% que teníem per altres variants. Llavors també sabem que és més transmissible i que té una capacitat de replicació més alta. Si diríem que per la variant inicial era del voltant de 2, per la variant britànica estaria en 3,5, per la variant delta està al voltant de 5. Tot això fa que tinguis que fer una petita equació i que al final et doni que almenys tinguis que estar en aquests nivells més alts d'immunitat de grup. Llavors, quan els tindrem? En el nombre de dosis de vacunes que ens arriben, nosaltres s'havia pensat, o el que havia transmès el govern d'Espanya, que al final és el que compra les vacunes dintre del mar d'Europa, doncs que al començament de setembre tindrien vacuna suficient per al 70% de la població. Si necessitem un 85 o un 90%, dependrà de les vacunes que ens arribin en setembre. Però ara ens diuen que en setembre, per exemple, rebrem més vacunes de Moderna. Això és molt bona notícia. Llavors, això ens ajudarà, però no tenim confirmades les altres vacunes. Pensem que Pfizer continuarà igual, però, clar, Janssen i AstraZeneca les tenim molt limitades a nivell de l'Estat. I llavors, per tant, depenem molt de si es poden comprar més vacunes, de les noves que estan ja o que seran comercialitzades en el darrer trimestre, com la de CureVac o com la de Novavax o altres vacunes, o si poden augmentar la compra de vacunes de Pfizer o les vacunes de Moderna.
Divendres, la ministra Carolina Darias posava sobre la taula el debat sobre la tercera dosi i ella donava per fet que seria necessària. Vostè pensa igual? Se n'ha parlat a les reunions de la Comissió de Salut Pública?
Doncs dirien que s'ha parlat molt poquet. I llavors també el que dirien és que hi ha molt pocs articles científics publicats sobre aquest tema. De fet, no hi ha. Llavors, la idea és que necessitem articles científics que comprovin l'efecte que farà aquesta tercera dosis, que segurament, per lo que sabem d'immunologia, per lo que sabem del coneixement científic, segur que potencia el nivell d'anticossos. Però necessitem també una visió més de salut pública. És a dir, hi ha una visió individual en les vacunes i una visió de salut pública. La visió individual és, ja tu com persona, com Carmen, com Albert, com que sigui, posar-te una tercera dosi augmentarà la teva resposta immunitària, o bé l'altra és si a nivell global on està millor aquesta tercera dosi. I llavors aquí el que volem és parar la circulació del virus. Per parar la circulació del virus necessitem que al màxim el nombre de persones hagin rebut almenys una dosi, si pot ser la pauta completa. I així pararem la circulació del virus. Potser a nivell individual estem una miqueta, podrien semblar que estiguessin una miqueta menys protegits, però al final estem més protegits perquè el virus no ens arribarà. Per tant, i això que pot ser a nivell de Catalunya, també ho hem que mirar a nivell mundial. És a dir, més del 27% de la població a nivell mundial ha rebut una vacuna, però això és exclusivament de països de mig i alts ingressos econòmics. Si mirem els països de baixos ingressos, només un 1% de la població ha rebut una vacuna. Per tant, tenim que mirar des d'aquest punt de salut pública. Això no treu, ja sé que m'està allargant una miqueta la resposta, però això no treu que a nivell individual, per exemple, pensem en persones trasplantades, en persones amb immunosupressió. I d'això sí que hem parlat en les reunions tècniques del Ministeri. Llavors, possiblement, aquestes persones trasplantades en immunosupressió que ja saben que tenen una menor resposta immunitària, aquest sí que considerarem aquesta tercera dosis.
Relacionat amb això que està explicant, un altre debat que potser aquí encara no s'està tenint gaire, però sí que s'està tenint molt a Europa, és sobre l'obligatorietat de la vacuna o els certificats que permeten entrar segons quins esdeveniments públics. amb totes dues dosis i, per tant, que restringeixen l'accés als que no la tenen. Això qui s'està tractant? És una possibilitat?
Nosaltres, jo porto en vacunes doncs, des de fa molts anys, de cada cel. És el que donen les canes i és el que dona l'edat. Llavors, hem fet en moltes ocasions consultes al Comitè de Bioètica de Catalunya sobre el tema de l'obligatorietat de les vacunes. Segurament recordeu el cas d'aquest nen que va morir per difteria quan portàvem més de 20 anys, que no havia hagut ni un cas. Llavors, clar, el tema... Clar, i en nens, nenes, la decisió no és seva, és la decisió dels pares, les mares, i clar, això té unes repercussions molt importants. Per tant, en diverses ocasions nosaltres hem fet consultes al Comitè de Bioètica sobre l'obligatorietat de les vacunes del calendari i l'obligatorietat de les vacunes en general. Nosaltres vam fer una consulta ja en el mes de gener sobre el tema de la vacuna en general, de la vacuna de la Covid. El mes de gener, si en recordeu, van començar a vacunar el 27 de desembre. Hi havia molt poca experiència de les vacunes. I llavors, per tant, hi havia diferents consideracions ètiques a fer. Llavors, el Comitè de Bioètica de Catalunya sempre es diu el mateix. Estem en un país que creu molt en les vacunes. Els nostres percentatges de vacunació són molt alts. En aquest moment pensen que cal seguir treballant per la via del convenciment, per la via d'aquest treball conjunt a la societat. I veiem aquestes taxes de cobertura que tenim ara en les vacunes de la Covid, que són molt altes. Per tant, seguirem per ara treballant des d'aquesta franja del convenciment i des de la franja de posar-lo molt, molt fàcil. No es tracta només del convenciment. És que les vacunes són gratuïtes, les del calendari. És que estan en els centres de salut, estan en múltiples llocs de vacunació en aquest moment. I això és important. I en relació al certificat de vacunació, si lo demanarem o no lo demanarem, doncs és que encara no hem tingut suficient vacunes per donar-li a tota la població. Encara tenim un percentatge, per exemple, de persones entre 30 i 39 anys, que és de, pot ser d'un 40% que encara no li han arribat les vacunes. Nosaltres, fins que no tinguem suficients vacunes perquè arribin a la població a la que va adreçada un determinat tipus de mesura, pensem que cal esperar encara una mica.
Però quan arribi aquest escenari no es...
Lo mirarem. En tot això és igual que quan ens diuen, i vostès per què no pensaven que arribaria la cinquena onada? No? Doncs dius, és que el virus Delta, la variant Delta, és diferent que la variant Alfa. I és diferent que la variant Beta, que qualsevol de les que hem tingut. És a dir, fixeu-vos, és diferent en el període d'incubació, és diferent en la càrrega viral, és diferent en el tipus de sintomatologia que dona la persona. L'únic antecedent que tenien una mica per davant era el Regne Unit i Índia, clar, però Índia és molt diferent a nosaltres. Per tant, què pots fer més quan... A això. És a dir, hem tingut, i jo lo comparo molt a la temporada de grip que tenim cada any. En realitat, la temporada de grip que tenim cada any, que no hem tingut aquest any, però que tenim normalment, solen ser com tres onades de tres virus diferents. Normalment tenim un que es diu H1N1, un altre tipus d'H1N1 o un H3N2 i després un B. Nosaltres hem tingut una pandèmia, o estem tenint una pandèmia de Covid que per ara ha tingut tres virus diferents circulant i cadascun amb les seves característiques diferents. Tot això és per dir que monitoritzarem, que estarem pendents i que aquesta cosa d'utilitzar també el carnet per entrar o no entrar en els llocs anirem veient.
I amb aquesta comparació que em fa amb el virus de la grip, per tant, hauríem d'esperar que aquesta fos l'última gran variant, la Delta?
No, perquè fixa't que jo et deia, tenim un 27% de la població mundial que ha rebut una dosis de vacuna, però un 1% només en països de baixos ingressos. Mireu d'on arriben algunes d'aquestes variants, arriben de Brasil, de Sud-àfrica, d'Índia, no perquè els vulguin, sinó perquè és que, vull dir, és que el virus circula perquè realment no les arriben les vacunes, perquè altres mesures també són molt difícils de fer. Per tant, jo, i ja ho hem dit, i l'altre dia el conseller també, crec que era ahir, que havia un article explicant que estaven implicats implicats com país en la iniciativa COVAX perquè arribin vacunes a tot el món. Necessitem que arribin vacunes a tot el món per frenar aquest virus. Si no, anirem tenint diferents onades que esperem que siguin o que ens agafin a tots i a totes vacunats i que no hi hagi un escapament de la vacuna. I jo crec que això anem en molt bona velocitat en relació a la vacunació.
I en aquest context, per exemple, com el Regne Unit, que ja han relaxat del tot, pràcticament del tot, les mesures, que el virus, m'imagino que circularà amb més facilitat que no pas aquí, on hi ha unes restriccions, o a la resta d'Europa, que també aquests mesos s'està tancant. Això els preocupa a nivell de salut pública, que pugui haver-hi, com ja hi va haver, l'anomenada variant britànica, ara una nova variant al Regne Unit?
És que pot haver en el Regne Unit, pot haver en Catalunya, pot haver en molts llocs. És a dir, jo crec que és molt important el que diem. Ja sabeu, aquest diagrama o aquest gràfic que posem del formatge suís, que necessiten diverses capes perquè tot funcioni, no? Llavors, home, a nosaltres es preocupa, o a mi particularment em preocupa, que el Regne Unit hagi relaxat totes les restriccions, i més perquè som un país que rebem turistes, malgrat vinguin vacunats i vinguin això, i això és molt important, eh? Però llavors jo crec que és molt important que la protecció davant de la Covid és una protecció que inclou diverses capes. Vacunar-nos, la primera. Mantenir les distàncies, utilitzar la mascareta sempre que estiguem en un entorn tancat o en un entorn que no podem mantenir la distància de més d'un metre i mig a les altres persones que no són de la nostra bombolla. No relaxar-nos, sempre espais exteriors, ben ventilats. Si tenim qualsevol símptoma, doncs quedar-nos a casa.
Abans d'obrir el torn de preguntes als tertulians, li vull preguntar sobre les restriccions. Fa un parell de setmanes que tenim limitació de trobades socials a 10 persones, les activitats tancades a 1:15 de la matinada, toc de queda d'una a 6 a molts municipis, i se'ns ha avisat que això va per llarg. És a dir, això durarà tot l'estiu, ens fem a la idea?
Això lo anem monitorant cada dia i anem prenent decisions cada setmana. Tenim reunions periòdiques i una comissió delegada a nivell del govern, i hi ha tot el Procicat que està treballant en aquest tema. Per tant, és una decisió de govern, perquè a més pensem que la pandèmia no només té implicacions a nivell de salut així infecciosa ni de les altres aspectes de la nostra salut, sinó que també té aspectes a nivell repercussions socials i repercussions econòmiques. Per tant, la lectura s'ha de fer globalment. Per tant, monitorem diàriament, valorem les mesures setmanalment i mirarem a veure com van influint totes aquestes mesures. Tenim alguna indicació que ens diu que, per exemple, que el tancament de l'oci en nocturn a nivell d'espais interiors, o que el tancar les activitats a les 12:30 de la nit ja comença o podria estar relacionada amb aquesta disminució de les incidències, que ja comencem a observar. Però és això, monitorar, estar pendent, parlar-lo entre totes les persones, los departaments implicats, i que sigui el govern, no només salut. El salut proposem, però és a nivell global que s'han de prendre les decisions.
El divendres, quan parlàvem amb l'Enric Álvarez, ens deia que el que veien, començant a veure, era una frenada bastant important en el contagi dels joves, que, per tant, podria fer pensar que les mesures, el toc de queda, això que explicava vostè, l'oci nocturn, doncs sí que havia tingut un impacte. Clar, veient que hi ha altres franges d'edat en què es comença a notar la incidència, i que aquestes franges d'edat, per molt que estiguin ben protegides, són més susceptibles d'acabar a les UCIs, es plantegen altres mesures que ataquin directament més aquests grups?
Sí, a veure, en residències hem fet tota una sèrie de mesures. Algunes d'elles són mesures que no ens agraden fer, com restringir algun tipus de visites. Fem moltes més seguiment mitjançant PCRs del personal que treballa allí, i fem tota una sèrie de mesures de reforçar tot el que és el grup de convivència estable, etc. Per tant, l'entorn més vulnerable de la nostra societat, que és l'entorn de les persones que viuen en residències, ho estem intentant protegir al màxim, com sempre. I al mateix temps, En altres coses és que molt és la transmissió ja intrafamiliar a l'hora, és a dir, arriba pels joves en algun moment, per exemple, aquesta onada sembla que el que hem comentat sempre, quan es va acabar el curs escolar, les escoles havien manifestat com un entorn molt protector en totes les mesures que havien fet, quan acaben els viatges de fi de curs, les festes de graduació, quan s'obre l'estiu i tot això, és quan comencen a haver contagis, sobretot en les persones joves. Però després aquestes viuen en domicilis determinats i té l'afectació les persones una miqueta més grans del seu voltant. En el domicili sempre és més difícil. Lo que podem fer és això, és intentar, per un costat, que la gent estigui vacunada al màxim, però a l'altre costat treballar aquest concepte que a mi m'agrada explicar de la bombolla ampliada, és a dir, que aquesta restricció que tu comentaves de que podem estar en una taula amb 6 persones i si és a l'exterior amb 10, que no siguin cada dia unes 6 diferents o unes 10 diferents, sinó que tu consideres, bueno, la meva família i jo som la primera bombolla i, a més, pues, la dels meus pares o la dels meus cosins. I moc en aquestes 3 fins a arribar a aquest grup de 10. Però intentem que aquesta transmissió intrafamiliar sigui el mínim possible. Però al mateix temps mantenint un cert grau de sociabilitat perquè són persones socials i, si no, patirem en la nostra salut mental i emocional que ja veiem i que el conseller també ha dit i que forma part del pla de govern que l'epidèmia de problemes de salut mental serà una de les que tindrem o les que estem tenint.
Obro el torn de preguntes als tertulians. Carina Mejías.
Sí, bon dia i gràcies per tota la informació que ens ha donat. Veig que està implicadíssima en tot el que és l'evolució de la malaltia. I jo volia preguntar-li una cosa que fa dies que em genera certa curiositat, no? S'està investigant a l'origen del virus? La investigació, saber d'on ve aquest virus, ajudaria a millorar les investigacions per prevenir i per vacunar? Es fa alguna cosa en aquest sentit? Seria positiu fer-ho, en tot cas, si fos possible? La segona pregunta era sobre el tema de la tercera dosi. Ara, les persones que estan vacunades i que es reinfecten, ahir, per exemple, ho veia en el Telenotícies, era un noi que s'havia posat les dues dosis de Pfizer, com jo, i s'havia reinfectat i comentava que tenia una sintomatologia molt semblant a la grip, no? O sigui, mucositat, mal de coll, bueno, coses així. La tercera dosi suposaria una norma de cara al futur? No l'he vist massa partidària d'això de la tercera dosi, o que encara està molt, molt per decidir, però atès que hi ha gent que es reinfecta i que té aquesta sintomatologia que és molt semblant a la d'una grip o un constipat, seria possible que entréssim en una dinàmica com, per exemple, la de la vacunació de la grip cada any a persones de determinats trams d'edat que puguin d'aquesta manera estar previnguts i no infectar-se de nou? I després, vostè ho ha comentat, no?, el tema d'aquesta variant de la cinquena onada, aquesta variant que ha provocat això i que ha tingut una gran incidència en els joves que en un moment donat estaven doncs, tancats a les escoles i que estaven a l'entorn de les escoles, instituts i universitats on estava controlat. Quan això acaba, doncs es posa en evidència que comencen a sortir, com és lògic, arriba l'estiu. Això no es podia haver previst, o sigui, no es podia haver fet com quan eren petits, enviar uns equips de vacunació a les escoles, als instituts, a les universitats, i d'aquesta manera evitar que els joves, que sí que entren en aquest període de l'any en unes actituds de risc, es pogués haver evitat que això s'hagués propagat. El que no es fes és conseqüència de que no hi havia prou vacunes? Quina va ser la raó de no preveure aquesta situació, perquè tots els que som pares sabem que en aquesta època de l'any doncs això produeix una eclosió, no? Vostè ho deia, no? Festes de fi de curs, viatges, trobades per Sant Joan, o sigui, tot això era bastant previsible que podia passar. Si no es va fer una prevenció, és perquè no hi havia vacunes o quina és la raó?
Dos, tres preguntes molt interessants. La primera, la de l'origen del virus. Ja sabem que hi ha hagut una expedició de la OMS que va estar allí i que va estar mirant diversos aspectes de les diverses hipòtesis que hi ha sobre l'origen del virus. Llavors, l'expedició de la OMS no va acabar en uns resultats massa concloents, sí que va dir que semblava que no havia hagut un escapament d'un laboratori, però no lo concluïa del tot. Després, a nivell d'Estats Units, també es va valorar que seria important reprendre aquella investigació, i jo crec que pot tenir un interès, sobretot per lo que vostè ha dit de preveure noves, si pot haver alguna situació en què es produeixi l'origen en un lloc determinat d'un nou virus que es pugui anar afectant, que serà una qüestió que serà important. Jo crec que per a l'hora de desenvolupar les vacunes, per a l'hora d'atacar una miqueta a la malaltia, no és tan determinant, perquè el que sí va passar, i jo crec que això és molt important, és que si els primers casos es van publicar en una revista internacional el 8 de desembre, el 10 de gener ja tenia la seqüència del genoma publicat. I aquesta seqüència del genoma oberta per a tota la investigació a nivell mundial, més de 280 equips treballant, a més amb diners públics i privats que es van posar en el desenvolupament de les vacunes. Los que jo abans deia que portava dècades treballant en vacunes i mai havien vist una vacuna desenvolupada tan ràpidament i que hagi arribat en aquest període d'un any i mig, menys, a 3.800 milions de persones. És a dir, això és una meravella veia a nivell científic. La situació està, molt canviada en relació a això. Per tant, investigar l'origen sempre és interessant, sempre és necessària, sobretot per noves pandèmies. La tercera dosi, llavors, en relació a les reinfeccions, sí és cert, quan tenim una malaltia en una persona que ja ha patit que ha estat vacunada en les dues dosis, per exemple, el que veiem, sobretot en aquesta variant Delta, és que sobretot té més congestió nasal, més mal de gola, una sintomatologia molt entremig, més bé del refredat que de la grip. És una sintomatologia de vies aèries molt altes i així. I llavors, sí que a nivell global el que ens imaginem és que potser tenim que anar vacunant cada any, cada dos anys. Jo una mica el que deia és que encara no hi ha estudis científics ben fets, publicats sobre aquest tema, que tenim que esperar sobre això i que sí que sabem que, per exemple, en persones amb immunosupressió important, persones amb trasplantaments, etc., que són els que tenen una resposta menor i per això els van prioritzar i els hem vacunat molt, molt ràpidament a nivell de Catalunya, pues en aquests segurament és en els que primer se parlaria de posar aquesta dosis. I després el tema dels joves. Doncs nosaltres estem vacunant sobretot, i l'estratègia de vacunació no només Catalunya, Espanya, a nivell europeu, pensant molt en evitar complicacions, en evitar ingressos a UCI i en evitar morts. Llavors, si nosaltres haguéssim començat a vacunar en juny a les persones més joves abans que a los de 30, 40 anys, la situació seria molt complicada. Primer, per lo que vostè deia, de que el nombre de vacunes que tenim és limitat. En aquest moment, per exemple, rebem 350.000 dosis cada setmana i tenim cohorts molt grans de persones a nivell de Catalunya. I, a més, és que necessiten dos dosis de la major part d'elles. I per als joves no podem utilitzar la de Janssen perquè està limitada a unes determinades condicions i unes determinades edats. Per tant, hauria implicat deixar de vacunar persones de 40 o més anys, que són les que estan en les UCIs i estan en les hospitalitzacions. Llavors, si haguessin tingut un nombre il·limitat de vacunes, pues segurament haurien fet una estratègia global, però no haurien deixat a los de 40 o los de 30 per començar als joves, perquè primer de tot la vacuna, per lo que és pitjor, és per reduir la transmissió, que és un 35-50, però en canvi per evitar una UCI és un 96%, per tant tenim que prioritzar les dosis.
Però es vacunaran els nens abans de començar l'escola, és a dir, els adolescents?
Los de 12-15? Doncs aquests ara estem en un nivell, per exemple, de 16-19 estem en un 30% que ja han rebut una primera dosis, és a dir, que encara ens queden unes setmanes per completar tota la vacunació entre 16 i 40, que són els nivells que tenim més baixos, i després segurament sí. I llavors, no sé si serà abans de l'inici del curs o a l'inici del curs. De seguida que puguem, de seguida que puguem, intentarem vacunar-los. Perquè volem al màxim preservar l'entorn de les escoles i, de fet, s'ha demostrat que l'hem fet.
Enric Sierra.
Sí, bon dia i gràcies per les explicacions. S'explica molt bé i molt clar.
Moltes gràcies.
Tres qüestions molt, molt clares i molt ràpides. Primera, vostè, estem parlant d'unes dades que les estan explicant dia a dia, però pregunto, són igual de fiables aquestes dades, atès que no s'estan fent els mateixos tests, no s'està fent el mateix rastreig que en altres ocasions, que en altres onades? És a dir, com vostè diu, arribarem al pic, no dic que dubti, però són igualment de fiables? Segona qüestió, com tenim les residències d'avis? Perquè sabem que el virus hi ha entrat i els casos s'estan donant d'una forma clara. Crec que la majoria són lleus gràcies a que estan vacunats. Però quina seria la situació i l'evolució d'això, com la preveu? I la tercera és en relació a la vacunació. A mi em preocupa, clar, diu, no tenim vacunes per tothom, és veritat, però ja portem diversos mesos i la Unió Europea ha fet un esforç extraordinari en la compra de vacunes i Espanya també. I ara estem rebent menys vacunes que el juny i fins i tot alguns centres de vacunació s'han hagut de tancar. En una situació de cinquena onada tan potent, no sé si la previsió, aquella previsió que es va fer al final de l'estiu, el 70%, i ara hem de tenir el 90%, tots els experts hi esteu coincidint amb això, no sé si aquí la previsió s'hauria d'haver corregit també i apretar també durant aquest juliol i agost en la vacunació justament per arribar a l'inici de curs en millors condicions.
Doncs molt interessants les preguntes, que no vol dir fàcils, però molt interessants. El tema de si estem fent menys tests, però estem fent molts tests, al voltant de 200 i pico mil, ara no sé si em sembla que la darrera setmana o així, comptant PCRs i comptant tests antigènics. Estem ampliant una miqueta l'àmbit d'atenció d'aquestes, pues ja dic, en l'entorn del lleure educatiu d'estiu, en tot l'entorn de les residències, és a dir, estem focalitzant molt els tests en aquells llocs que són especialment o interessants perquè estem preservant una miqueta tota aquesta salut emocional dels infants, de les seves famílies al voltant del lleure d'estiu, que van 200.000 infants de Catalunya i que estem mirant allí i estem treballant, per exemple, en les oficines de farmàcia en una estratègia conjunta amb ells i ja dic que en les residències també han ampliat moltíssim i l'altre, per tant sempre, és a dir, ens lo mirem una mica doncs dia a dia en cura i això, però creiem que encara i això estem fent molts tests, malgrat que bueno, en situació de transmissió comunitària no està en l'interès del test per tallar la transmissió, perquè està la transmissió comunitària i, per tant, no es tracta tant d'identificar brots, sinó de fer aquestes mesures de restricció, aquestes mesures que hem dit de protecció. I llavors, i sobretot assegurar-nos que aquests entorns més vulnerables estan ben protegits.
Però, perdoni, entorn... però llavors, això, la dada que surt,
sí,
és aquesta foto que els hi transmet, aquestes dades, són igual de fiables?
Són, jo crec que són bastants fiables. És a dir, que jo sóc una miqueta sempre escèptica en aquestes coses i llavors a mi m'agradaria sempre tenir més, Però vull dir, tenim molts i si ens comparem a la resta de l'Estat i els informes estan en públics, pues el nombre de tests que fem són molts, Però, bueno, a mi si em demanen jo sempre faria més. O sigui que és un tema ja de... Després, residències. Com vostè diu, els casos són sobretot lleus, però sí, tenim casos, perquè la veritat és que la residència, malgrat és un entorn que protegim al màxim, és un entorn obert. Hi ha sortides, hi ha entrades, hi ha persones que venen a treballar cada dia, es tenen un marc de transmissió comunitària àmplia, per tant, hi ha casos, i són sobretot lleus, i tenim molt poca gent hospitalitzada, no tenien gent en UCI, per exemple, aquest matí. És a dir, tenim un percentatge de casos lleus i que estan allí. I per això hem fet tota una sèrie de mesures que van anunciar la setmana passada i que van això, augmentar moltíssim el nombre de PCRs, de los professionals, de totes les visites, inclús quan treus una persona només a passejar una estona, doncs també cal fer l'estar abans i després i restringir una mica les visites i totes aquestes coses que no ens agrada fer, però que si a lo millor lo concentrem en el temps es pot evitar mals majors. I en relació a la vacunació, doncs el que va passar en el mes de juny és que el Ministeri, que va fer una molt bona gestió en això, jo crec que en el marc de la Unió Europea, van aconseguir que vacunes que tenien que arribar en el quart trimestre arribessin en el mes de juny. Per això, si normalment rebien en el mes de maig 350.000 dosis o aproximadament això, van poder estar setmanes de 700.000. I inclús una setmana que ens van arribar moltes d'AstraZeneca, ja per acabar tot el cicle d'AstraZeneca van tenir fins a 900.000. Però ara, en el mes de juliol, hem tornat a la normalitat. Tornar a la normalitat és poc per nosaltres i per això, per exemple, centres emblemàtics com Fira, que ha posat més de 500.000 de dosis ella sola o ells soles. I des d'aquí voldria agrair a totes les persones, a totes les professionals, i infermeres, administratius, tots els professionals sanitaris de tot tipus que han estat implicats en la campanya de vacunació i que estan implicats dia a dia la campanya de vacunació, i també a tots els que estan implicats en la cura, a les persones en Covid i en la seva vigilància epidemiològica. La veritat és que tenim uns professionals magnífics. Llavors, bueno, tot això és per dir que voldrien tenir més. Nosaltres l'hem transmès a Madrid en repetides ocasions. Ells hi sabem que estan fent-lo, que estan intentant-lo fer. I quan es mirem a nivell internacional és que som un dels països que més vacunes ha posat. Per tant, vull dir que jo crec que s'ha fet un esforç per aconseguir vacunes, s'ha fet un esforç per administrar-les i, si és cert, voldríem més vacunes. Però el nostre compromís és totes les que arriben posar-les i demanar que el que pot comprar-les compri totes les que pugui.
Júlia Reguem.
Bon dia, doctora Cabezas. A mi m'agradaria insistir una mica en el tema del curs escolar. És a dir, no sé si s'està planificant ja aquesta vacunació a menors de 16 anys, si això es pot fer directament als instituts o si és més eficient fer-ho a nivell massiu, és a dir, el que parlàvem ara, no? El Camp Nou, Fira de Barcelona, etcètera. Si això és viable fer-ho una miqueta abans de l'inici del curs o si ja s'està planificant per quan comenci el curs i anar avançant a mesura que passin les setmanes aquesta vacunació. Entenc el que deia de la falta de vacunes, però no sé si amb la previsió que tenen ara de recepció de vacunes això es pot calcular més o menys quan es pot obrir o quan no. D'altra banda, volia preguntar-li pel personal sanitari. És a dir, el conseller Argimon deia aquest cap de setmana que potser s'havia d'estudiar el fet de suspendre vacances. No sé si vostè comparteix això, quina és la situació a nivell del personal sanitari, a nivell laboral, vull dir. I el tema de les reinfeccions, perquè pel que deia vostè aquesta setmana passada, són molt baixes, però sí que és veritat que estan tenint incidència en els hospitals, no? D'altra banda, sobre la tercera dosi, sé que vostè deia que falten estudis, però no sé si seria potser idoni revisar-la en el cas de la gent que ha passat el coronavirus, que ha rebut una de les dosis i que, per exemple, no sé, és un professor, no? No sé si seria idoni ficar aquesta segona dosi primer a la gent que només en porta una i que ha passat la malaltia abans de reforçar aquesta pauta completa a gent que ha rebut dues dosis.
Doncs, molt bé, preguntes molt interessants. Llavors, la idea és que, mira, per la... No, és que no em puc allunyar, és que no...
És que tenim un ordinador entre la Júlia Reguer i la doctora Cabezas i es fa una mica complicat. Sí, aparto l'ordinador...
No, ja estic aquí.
Ara ens veiem,
és que no m'agrada contestar sense mirar a la cara. Doncs, d'alguna manera, la primera pregunta, la vacunació escolar. Jo crec que no sé, però imagino que això estarem plantejant la vacunació de 12 a 15 cap a començaments de setembre. Llavors, nosaltres sabem per vacunes escolars, per vacunes que posem en aquestes edats, per exemple en sisè de primària, a los 11-12 anys posem moltes vacunes cada any i també posem en segon d'ESO. Llavors, sabem que les vacunes en les escoles funcionen molt bé, que els professionals dels equips d'atenció primària, les professionals, sobretot infermeres, van als centres i ho fan d'una manera molt eficient. Per tant, segons com estiguem a l'inici de setembre, pot ser que això sigui en les escoles, i seria el més eficient i el més efectiu a l'hora d'arribar a grans cobertures. Si arribem abans, si abans podem iniciar-la, doncs a lo millor sí que fem una estratègia de punts de vacunació i llavors doncs farien una crida als pares i mares a portar els seus fills i filles a vacunar-se i a protegir-se quan abans millor. Jo crec que dependrà, però estarem pendents perquè de seguida que es pugui fer és fàcil. La situació laboral dels professionals sanitaris, com hem dit, portem doncs any i mig treballant sense parar per atendre aquesta pandèmia, per resoldre, per actuar amb molt, molt patiment. A l'inici, sobretot, que era una malaltia totalment desconeguda, que no sabies com actuar, com tratar-la, que bueno, això generava molt estrès també, no només físic, sinó psicològic. Llavors, ara tenim els professionals molt cansats. Llavors, per això, el conseller Argimon, també l'altre dia, la directora de l'ICS, la Yolanda Lejardi, o la Gemma Criguin, que és la directora del CatSalut, insistien en el tema de la necessitat de que els professionals sanitaris poguessin descansar una mica aquest estiu. Descansar igual que fa qualsevol altre professional, i perquè tots sabem que quan estem tot un temps treballant, també la nostra efectivitat pot veure's, és a dir, perquè estiguem tots a la millor forma, també necessitem descansar. Llavors, jo no és un tema que sigui de la meva competència, però sí manifestar que el que he dit abans, que tenim uns grans, grans, grans professionals i que necessiten, com tot ésser humà, descansar una mica. I el tema de la segona dosis en aquelles persones que han patit la malaltia. I llavors, que si seria més prioritària que una tercera dosis en unes altres persones. Doncs cal pensar que la malaltia és un estímul per al nostre sistema immunitari que és més fort que una vacuna. Fixeu-vos que la vacuna, el que posem són les instruccions normalment per a fabricar una proteïna que està en la superfície del virus, però només una proteïna, la famosa proteïna S, la Spike. Llavors en principi, una vacuna podria ser un estímul menor que haver patit la malaltia, malgrat que sigui asimptomàtica, perquè és que ens centren, quan patim la malaltia, ens centren doncs, milions o fabriquem milions de virus quan ja l'agafem. Per tant, un estímul que és patir la malaltia i un altre recordatori, que és la dosis de la vacuna, es revela com molt, molt protector. Per tant, tenim que mirar la situació, i ja te dic, per exemple, les persones trasplantades, les persones que tenen un tractament d'immunosupressió per un càncer, etc. Aquestes, fixa't que la paraula immunosupressió diu que redueixes la seva resposta immunitària. Per tant, són persones que la seva resposta immunitària està frenada, i aquest sí que tens que anar-los donant un altre estímul. Per tant, jo crec que aniria més per aquesta altra via. Sí?
Perfecte, moltes gràcies.
Gerard Gómez, del Moral, per acabar.
Sí, bon dia, doctora. Deixi'm preguntar-li, potser s'escapa una mica més del seu àmbit, però crec que és molt interessant, i vostè abans ho apuntava, que és la iniciativa COVAX. Perquè sovint, de fet, moltes de les preguntes han anat sobre la tercera dosi, sovint hem parlat també de si caldrà fer un recordatori cada any o cada dos anys, i per tant, quarta, cinc, sis dosis, quan hi ha molts països que no en tenen cap de dosi, no? I vostè deia abans que el 27% de la població mundial ha rebut la vacuna, no? Però que encara hi ha, doncs, imagini's, no? Aquest més de 70% de la població mundial que no en té. Aleshores, la meva pregunta era, De fet, vostè també ha sigut categòrica quan ha dit pot ser que la variant Delta no sigui l'última gran variant, perquè mentre el virus circuli, no, doncs es poden anar generant aquestes mutacions, aquesta evolució del virus. Per tant, abans de plantejar la tercera, quarta, cinquena vacuna en el món occidental per englobar-ho d'alguna manera, no s'hauria de fer més esforços justament en els països on encara hi ha un tant per cent de vacunació molt baix? I dos, no només enviant vacunes amb la iniciativa COVAX, es podrà assolir un nivell de vacunació més o menys alt en aquests països, no? Em refereixo a que tenen un sistema sanitari, òbviament, a molta distància del que podem tenir a casa nostra, que és, vaja, un dels millors del món, no? I això em refereixo, doncs, des de la refrigeració, que n'hem parlat moltes vegades, de les mesures, diguéssim, logístiques o tècniques, no?, que cal per tenir les vacunes, a fins i tot un registre de persones, que aquí anem amb la targeta del CatSalut, no?, amb el DNI, per tant, ho tenim com molt evident, el tràmit per fer la vacunació, però hi ha molts països que això ni tan sols existeix, no? I, per tant, més enllà d'enviar les vacunes, també s'ha de fer un reforç justament del sistema sanitari en aquests indrets per poder pujar el nivell, doncs, de gent vacunada, de gent immunitzada, i per tant, doncs, també contribuir a nivell global, a nivell mundial, a l'aturada, no?, de la pandèmia.
Sí, jo en això crec que abans una miqueta l'he començat a dir i agraeixo la pregunta, perquè la veritat és que com professional de salut pública que soc, la idea és això: volem al final la millor salut per tota la nostra població, i ja he dit d'alguna manera que si aquest 27% de persones vacunades estan totes en països d'alts ingressos o de mitjans i alts ingressos, i en canvi tenim zones del món en què el virus pot replicar-se, que a més es troba en aquesta situació de pitjor sistema sanitari i de pitjors condicions de vida, que al final les condicions de vida és el principal determinant de la nostra salut i d'altres coses. És a dir, és molt difícil fer aïllament o fer quarantenes en llocs que les vivendes són molt deficitàries o altres elements així. Per tant, jo sí que crec, i lo diu també el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, d'alguna manera la importància d'aquesta mirada àmplia en la salut de la població a nivell mundial, perquè si això és una pandèmia, necessita una resposta global. I llavors no és només el COVAX, és ajudar en sistemes sanitaris, ajudar-les en intubadors, ajudar-les a nivell de registre, ajudar una miqueta al seu desenvolupament econòmic. Llavors jo sí que soc partidària d'aquesta missió i aquesta visió àmplia per resoldre aquesta pandèmia global.
Passen 12 minuts de les 10. Per acabar, només tenim les dades del dia. La mala notícia, la dada més destacada segurament, és que passen de 500 els pacients ingressats a les UCI. Doctora Cabezas, algun comentari?
No, sí, realment és això. Tenim 510, que són més 20, i llavors la veritat és això. Encara lo veurem aquesta setmana, possiblement la següent. Llavors, si les mesures estan anant i estan donant resultat i realment les incidències estan baixant, observarem com això es pot anar frenant. Però és molt important, molt important, les coses que diem sempre. Totes les persones que estan cridades a la vacunació, que són les majors de 16 anys a nivell de Catalunya, aprofitar aquesta crida, aprofitar que som un país privilegiat que té les vacunes d'aquesta manera i que tenim un sistema sanitari com el que tenim, i després fer totes les altres mesures de distància, mans, mascareta i ventilació a espais, i intentar que mantenir-nos en aquesta bombolla una miqueta ampliada, i si tenim símptomes, quedar-nos a casa, i si aquests símptomes són una mica més importants, consultar el sistema sanitari.
Doctora Carmen Cabezas, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.